Banc Sabadell t'ofereix el perquè de tot plegat. Avui, amb la directora adjunta de La Vanguardia, Lola García, el professor de la Universitat de Santiago de Compostela, Anton Losada, el filòsof Bernat de Déu, l'historiador i expert en comunicació, Joan López Alegre, i el periodista Toni Aire. A l'Ull de Poll, Tian Riba.
Aviam, don Anton, això ja està clar. Quin és aquest, això que està clar, Anton?
Bueno, con la autoridad que me da ser padre de la presidenta de la mesa electoral de mi barrio este domingo, os voy a contestar como le contestó la que le comunicó la feliz noticia a mi hija, cuando mi hija le explicó que estaba en periodo de exámenes y que justo al día siguiente tenía el último examen de Derecho Civil y el penúltimo examen de la carrera. Y de, mira, solo hay dos razones por las cuales te van a eximir de venir a la mesa electoral: que estés muy embarazada, pero muy embarazada, o que te estés muriendo. Entonces yo creo que a la gente hay que decirle la verdad.
Y si tú, entonces, si tú te estuvieras muriendo, tampoco Dios nos libre, ¿eh? Es decir, a morir de un familiar tampoco. Oma, sí.
Tampoco, sí. Tiene que ser una cosa realmente, pues que se celebre el entierro ese día. Y hombre, los domingos entierros no hay muchos, por ejemplo. Entonces, cierto es que varía mucho de unas juntas electorales a otras, pero lo cierto es que yo creo que a la gente hay que decir las cosas como son, y las cosas como son es que la inmensa mayoría de las alegaciones que se presentan se rechazan, por una razón muy sencilla, porque en el momento que empiezas a abrir la mano, es que ¿dónde pones el límite? Se me ha muerto un familiar, vale.
Al que queda claro que... es que por las vacances no salen.
No, por supuesto que no. Y tengo otra mala noticia que no sé si alguien la puede confirmar o no, pero hay bastantes posibilidades de que los que les ha... En muchas circunscripciones, a los que les ha tocado esta vez, hay bastantes probabilidades de que les vuelva a tocar. Y simplemente porque no se repite el sorteo. Y se aprovecha ya lo que se ha hecho, porque hay tan poca distancia entre las elecciones que a veces es mucho más complejo reiniciar todo el sistema que volver a poner en funcionamiento el sistema que ya estaba diseñado, ya está testado, ya se ha aprobado, ya no hay que comunicarle nada. No sé si me estoy explicando.
La efecto es como
hay bastantes probabilidades de que aquí... muchas circunscripciones electorales, sí. A los que les ha tocado hasta la noche del domingo, o sea, el domingo, les vuelvo a tocar.
De fet, aquí el programa havíeu fet algun contenidor de gent que li havia tocat no sé quantíssimes vegades, és a dir, que un cop ja estaves a la roda, diguéssim que et podia tocar molt més que si no seguia tocant.
Jo us puc explicar com a ex-regidor com va això del sorteig.
Tothom pot parlar com algo, eh? Sí. Com a pare...
Jo com a ex-regidor, perquè he anat a un grapat de plens a la meva vida de sorteig de les taules, que són uns plens que, si arribes tard, com que duren 2 minuts, en el cas del meu poble, quan jo hi era, segur que això era s'ha significat molt més, ciutat, venia el secretari que treia un bingo d'aquests de joguina, literalment traia un bingo, portava un bingo a la sala de plens d'aquests de joguina, i aleshores treia una primera xifra i deia, doncs es començarà a comptar a partir del elector número. Sabeu que cada taula electoral, cada elector té un número, des de l'1 fins al 1.000, perquè les taules electorals són de fins a 1.000 persones. Llavors es treia una xifra i es deia, escolti, el primer elector que li tocarà la taula serà, per exemple, el número 122. Vale? I treia una segona boleta que deia, i amb quina carència assignem les persones? Per tant, un salt, per exemple, de 38. Vale? Aleshores, el primer elector, el 122, pues, si era la senyora Carme Pérez, per dir-ho d'alguna manera, i 122 es comptava, doncs, 122 persones més, 122 més, 122 més, així es designen els titulars i els suplents. Per tant, si algú li toca dues vegades seguides, creieu-me, és la mateixa probabilitat estadística que una bola
es que no,
d'un
no,
casino
que no sorteo,
et caigui
no
dues hace. Vegades en el número 12.
No, però és que no és que te toque dos veces, és que no se vuelve a hacer el sorteo. Es que se da por válido el sorteo de las municipales y autonómicas y se tira exactamente de las mismas mesas.
Pero esto, ¿quién lo ha dicho que va a ser así?
Es que eso lo deciden las juntas electorales. Es que es una decisión de la Junta Electoral.
En este caso es completamente todopoderosa.
Por ejemplo, Ernest Folch, que li va tocar de president de mesa aquest les eleccions de diumenge li tornen a tocar a les eleccions que venen?
No, jo crec que es tornen a fer sorteig.
Tu dius això, Anton?
Bueno, sí, sí. No digo que... Primero, que existe esa posibilidad. Segundo, que ha pasado en varias juntas electorales. Y tercero, que cada junta... Por ejemplo, en las juntas electorales de Euskadi, para que veáis hasta qué punto hay disparidades, ¿no? En las juntas electorales de Euskadi, un familiar que esté en tu misma mesa electoral y que sea familiar directo, si se presenta voluntario puede sustituirte en la junta, en la mesa. En Galicia, por ejemplo, no. Y en Cataluña, intuyo que tampoco, porque nadie me ha dicho, no, aquí también.
Bueno,
cada junta electoral es un mundo. Hay juntas electorales que tienen la manga un poquito más ancha, hay juntas electorales que no tienen absolutamente nada de manga ancha, y hay juntas electorales que, si lo argumentan debidamente, simplemente no repiten el sorteo, dan por válido el sorteo anterior y se tira de las mismas mesas.
Tiene
su lógica, ¿eh?
Això és una mica surrealista, que sí.
Deixa'm que doni un consell a l'audiència. Per totes aquelles persones que no tinguin vocació de ser membre d'una mesa electoral el 23 de juliol, els explicaré el següent molt ràpidament. La llei diu que, en el cas de que no es presentin ni els titulars ni els suplents, li toca estar a la taula el primer que arriba a votar a les 9 del matí. Per tant, exacte, molt bé, Toni. Per tant, si els que ens esteu escoltant no teniu vocació de ser membre d'una mesa electoral, jo us recomano que aneu a votar a partir de les 10, que no es presenti cap dels 6 i us toqui.
De hecho, este domingo, una de las noticias, una de las anécdotas de la jornada, no sé si lo visteis, fue que la policía se tuvo que llevar detenido a un señor al que le pasó precisamente esto.
Pobre hombre.
Llegó a votar. Usted se queda y dijo, no, yo no me quedo. La cosa fue subiendo de tono y acabó durmiendo en comisaría.
Es que ser demasiado cínico no puede, sí. No está bien.
¿Va a acabar votando?
Es más abstingo. Me abstengo.
Lo que acabó fue en comisaría.
Eso seguro. Son las 10 y 14 minutos. Bueno, pues ya tenemos... El cop de volant de Pedro Sánchez ha sigut... eleccions plebiscitàries. Avui es titula amb alguns mitjans de comunicació i Bernat de Déu torna a somriure.
Ah. Bueno, qui et va dir que Espanya es processitzaria?
Madrid.
I Madrid, sí, unes plebiscitàries. És bo, el pájaro, cal reconèixer-li. És bo i xulo.
No.
És
bo i xulo.
No, jo reconec que m'he equivocat. Jo crec, honestament, que tots, i començant per ell mateix, hem sobrevalorat i s'ha sobrevalorat a si mateix. Crec que tots creiem que... I en aquesta tertúlia, el primer jo, ho hem dit moltes vegades, aquest tio és un mago, aquest tio és un crac, aquest tio té molta sort, aquest tio té més vides que un gat. Jo crec que ell mateix tenia molta confiança perquè ell ha fet una campanya basada en si mateix, no amb els seus candidats, no amb els seus candidats locals. Va aparèixer aquí l'últim dia de campanya a Barcelona dient voteu-me a mi a través de Jaume Collboni, com si fos un mèdium, per dir-ho d'alguna manera. I crec que el que hem descobert tots amb sorpresa el diumenge és que hi ha una part importantíssima de la societat espanyola, ho ha dit Salvador Illa quan parlava del sanchisme, que li té una inquina importantíssima i que el que té voteig a pote és molt més que un senyor trobat que apareix en una carretera. S'ha convertit en un lema i en un claim que molta gent l'ha fet seu. I jo crec que això ha sorprès no només el PSOE, sinó el propi PP, que no en tenia ni idea, 10 minuts abans d'obrir les urnes, del tsunami que venia a favor d'ells.
Jo el que penso és que jo crec que Pedro Sánchez és més Ayuso del que ell es pensa. Comparteixen molt una afició per la polarització molt important. I aquí ha dit Salvador Illa una paraula que a mi m'ha semblat clau i que descriu també el que ha fet Pedro Sánchez amb aquesta convocatòria. Si us en recordeu, Isabel Díaz Ayuso va concórrer a les últimes eleccions, a les penúltimes, ara ja, amb una espècie d'eslògan, un eslògan que va passar a ser lema i que va ser molt marca de la casa, que era comunismo o libertad. Comunismo o libertad, que va viralitzar moltíssim. Tot el... Ara Pedro Sánchez fa un retroceso o democràcia.
O jo.
Correcte, aquest és el següent pas. Ell agafa una paraula que és la que ha dit Salvador Illa del retroceso, que és aquella mítica del si tu no vas ells tornen al retrocés quan guanya la dreta, retroceso o democràcia. I la democràcia, tipus Lluís XIV, soy jo. el Lluís XIV deia l'Estat sóc jo, doncs la democràcia soy jo. I Pedro Sánchez et planteja aquesta tessitura. Ha passat una qüestió a Espanya, que s'ha notat moltíssim, especialment a Catalunya, que és que molts votants progressistes, diguem entre cometes, o com a mínim anti-PP o Vox, que no voldrien aquesta opció, no han anat a votar. Per què? Perquè o no els ha agradat el govern de coalició, o perquè hi ha molt de soroll, o perquè els hi ha semblat que no hi ha un rumb, o perquè els ha afectat això del Bildu i de los separatistes i de los golpistes, i ara Pedro Sánchez el sotmet aquest públic a una dicotomia, i a una mica més. Li diu, escolta, segurament jo no sóc el més sexy del barri, des d'un punt de vista polític, perquè l'altre sí que crec que sí, que creu que és el més sexy del barri, però el tema és, potser nosaltres no donem grans raons per anar a votar, però ara hauràs de posar en una balança. Et deprimim nosaltres molt, o et deprimés més la perspectiva que guanyi la dreta amb l'ultradreta. I ja està, decideix, tu mateix. Ell va sortir, ha sortit quan la compareixença, dient una frase interessant, que era dir, una sèrie de presidents, de bons presidents, han deixat de ser-ho en aquestes eleccions, injustament. Ell diu, ara tu vols això per tot Espanya, o aquests presidents passaran i arribaran pactes de PP i de Vox. Ara us ho trobareu. Us ho trobareu a ajuntaments i us ho trobareu a comunitats autònomes. Voleu això per tot Espanya? De perdidos al río. És a dir, si havia de passar això d'aquí al desembre, havia de passat segurament, pinta poc que a nivell del govern de coalició milloressin les circumstàncies, i ell ara et fa pues, lo típic de Pedro Sánchez, pues, un ordago al 15, todo al rojo.
He de dir, perdó, Lola, Antoni i Bernat, que direu que hi ha una dada que no és gens menor, que ara parlava al micròfon tancat abans de començar l'entrevista amb Salvador Illa. Avui al País, el diari Oponés, fan l'extrapolació del resultat del 28M. I l'extrapolació no és dolent. No tenint en compte el resultat el resultat, és a dir, vist en perspectiva, no és tan dolent. El PP té 143, no suma amb Vox. Normal. No suma amb Vox, i en canvi el PSOE, això sí, ara el PSOE això seria una olla de patates i seria un cocido madrileño, eh? Sí, no, però serien tothom.
Però això sí que és un error. Aquest és un dels factors que va ser sobre la taula de la discussió a la nit electoral, i pel qual, un dels motius pels quals es va prendre aquesta decisió. El que passa és que això, sempre ho diem, les extrapolacions aquestes no funcionen.
Contos de la lechera, no?
Jo crec que, en fi, és bastant senzill. Un president del govern sempre té aquesta clau personal intransferible de convocatòria d'eleccions, no? I la fa servir en funció dels seus interessos de quan pensa que li pot anar millor. Quedar-se 6 mesos sentint que hi ha un canvi de cicle i amb més soroll a la seva esquerra, i en fi, i amb retret d'alguns barons que han caigut, doncs segurament no era el millor escenari. I coneixent una mica la personalitat del Sánchez, doncs, quan abans millor, i si voleu polarització, tindreu polarització, no? És aquesta la resposta, crec que és això. El que passa és que jo crec que, a banda de les qüestions més partidistes i més d'això, dels arguments dels polítics i dels partits, hi ha un corrent de fons a tota Europa, que va per un camí més de conservadorisme, que jo crec que no som aliens. Hem patit una pandèmia, la gent surt... O sigui, hem patit una recessió, després una pandèmia, la gent surt d'aquí, l'economia no està malament, però tothom té aquesta sensació de fragilitat. És a dir, la sensació de que... sí, però i si demà... passen, perquè, clar, sortim de la pandèmia, en teoria anàvem a sortir molt bé i de sobte ve la guerra, la inflació... O sigui, aquesta sensació de la gent de... Això, encara que tingui feina, demà potser no la tinc, i em quedo amb una hipoteca, amb uns tipus d'interès que disparats. Aquesta sensació de fragilitat en tots els sentits, mentre tu estàs sentint a un govern que et parla de coses que són molt interessants, però que segurament hi ha una part de la societat que no acaba d'entendre, que és el tema de la llei del sí és sí, en fi, la llei trans, en fi, tots aquests debats que són més de ideològics, no? I més d'un altre caire, doncs tot això acaba provocant... Ahir una persona de Moncloa em deia, mira, això, el Felipe González deia una cosa que té una mica de raó, que és que el votant socialista, el votant del PSOE, té una saturació fins la qual accepta el debat progressista. És a dir, el Felipe González no es va ficar en el tema de la memòria històrica. Fins i tot no es va ficar en el tema de l'avortament. Va deixar per fer una reforma ja cap al final del seu període. És a dir, tenia molt clar que sí, que progressistes o d'esquerres, però tampoc no ens passem.
També era una altra,
determinades
també
coses.
Era una altra època.
I com
no?
Que, sí, però difícil. Com que això ara és tan accelerat, jo crec que hi ha determinats debats en aquest sentit. Al Zapatero també li va passar factura, d'alguna manera. I era molt més tranquil·la aquella etapa. Però avui en dia hi ha uns canvis socials de tots aquests debats que van molt, molt ràpid. Hi ha gent que aquesta rapidesa no l'acaba de pair. I aquesta intranquil·litat és el que jo crec que està provocant a banda de... En fi, que molts dies en parlem del tema tecnològic, no per la tecnologia en si, sinó per la polarització que comporta determinades coses a la nostra segona vida, que passem moltes hores a la nostra segona vida virtual. Tot això està provocant un corrent de fons que jo crec que va en contra absolutament d'un govern
d'esquerres. Això que descrius, que és, també descriu una Espanya molt conservadora, llavors, perquè això que deies de certs debats que no són prou...
Però és que jo, això d'Espanya conservadora o Espanya racista, o sigui, a mi aquestes coses...
Sí, Lola,
hi ha
però home, si et quedes amb aquest titular, sí, però aleshores s'ha de desgranar i s'ha de poder argumentar. Jo t'ho he en el sentit de que si realment no es poden fer debats ni al PSOE sobre drets socials com l'avortament o com el sí és sí,
no,
o etcètera,
etcètera. Sí,
o, però li passa factura al PSOE, hi ha una Espanya amb un mar de fons, amb un cert franquisme sociològic que ha fet pòsit. Ara, jo només apuntar una cosa, crec que avançar eleccions no és una cosa que acostumi a sortir bé per millorar resultats. En el cas de Pedro, que li diguin a Artur Mas, o qui li diguin a Teresa May, o a Yolanda, o a Susana Díaz, etcètera. Però en el cas de Pedro Sánchez és bàsicament per sobreviure i diguem-ho tot, li ha fet en clau catalana un favor Esquerra Republicana aquests dies, perquè no parlem prou de que si el PSOE, avui ho deia el Julián en aquest programa, el PSOE ha caigut 400.000 vots a tota Espanya.
Ara parlem, no desviu el tema de moment. Anton Losada i Bernat Adéu. Anton.
Bueno, yo sería más prudente en las lecturas, ¿no? Esto han sido unas elecciones municipales y autonómicas. Yo creo que ha habido cierta infravaloración de mi Alberto, y creo que aquí ya lo hemos comentado alguna vez, ¿no? Al que se le ha habido mucho empeño, y yo que lo conozco un poco y que y le he visto aquí gobernar 14 años, ya os dije desde el primer día que era un competidor tremendo y terrible, y ha sabido poner al partido en funcionamiento, y cuando el Partido Popular funciona es una máquina muy difícil de batir, ¿no? Entonces yo... creo que el adelanto electoral tiene una explicación muy sencilla. Primero, a lo mejor hay algo de convencimiento democrático por parte de un presidente que ante este resultado hace lo que parece que las urnas le están pidiendo. Bueno, si esto ha sido un plebiscito sobre mí, tengámoslo ya. ¿Para qué vamos a estar esperando a diciembre? Si esto es lo que la gente quiere, y esa es la lectura que hizo todo el mundo esa noche, o la gran mayoría esa noche, pues hombre, no se me ocurre nada más democrático que lo que ha hecho Pedro Sánchez. Que, por cierto, nadie le está reconociendo, ¿no? Por la misma derecha, que lleva no sé cuántos meses pidiendo elecciones ya, ahora le parece mal que se vote en julio. Seguramente si las hubiera convocado para septiembre, le parecería mal también, y si hubiera aguantado a diciembre, pues también le parecería mal, porque todo lo que hace Pedro Sánchez está mal, como ya todos sabemos, ¿no? Yo creo que la explicación es tan sencilla como esta. Es el problema que ha tenido la izquierda en estas elecciones es el mismo que ha tenido toda la campaña y que anunciaban todas las encuestas, que es que la derecha ha ido a votar y la izquierda no. Es que es así de sencillo. El voto de Ciudadanos ha vuelto más, excepto Cataluña, al Partido Popular, y el voto a la izquierda del PSOE se ha quedado en su casa. Voy a poner un ejemplo. La campaña empezó marcada por la ley de vivienda. Bueno, se puede hacer una lectura muy sencilla. Los propietarios de pisos han ido a votar en masa, y los inquilinos a los que beneficia o supuestamente beneficia esta ley, muchos se han quedado en su casa y no han ido a votar, una casa que no es suya, por cierto, Entonces esta es una lectura que se puede hacer del resultado. Entonces yo creo que el adelanto tiene una explicación muy sencilla, que es forzar a la concentración del voto útil de la izquierda en el Partido Socialista.
La cuestión es por qué se han quedado a casa.
Bueno, pero precisamente como no lo sabes, lo que haces es jugar con los tiempos para forzar al votante de izquierda a elegir.
Vale.
El voto útil, sí o no.
Bernat.
A mi hi ha una cosa que em preocupa i que posa una mica en dubte d'això del que deia l'Anton. És una cosa més categòrica, però crec que val la pena parlar-ne, sobretot per la victòria que hem tingut els abstencionistes en aquestes últimes eleccions. I perquè l'abstenció comença a ser un factor de política actiu que no té res a veure amb la negligència ni amb la despreocupació per les coses que passen a la nostra societat. A mi em sobta com ens hem acostumat a decisions autocràtiques dels polítics. És a dir, abans de convocar unes eleccions, que són prerrogativa del president del govern, els partits feien congressos, consultaven a les militàncies, si més no trucaven als seus presidents autonòmics. Ara tot això s'ha acabat. És a dir, un es lleva pensant en el seu interès personal i convoca eleccions. Ahir Oriol Junqueras va dir que el candidat a Espanya seria Gabriel Rufián. La militància, perdó per l'expressió, que la follin. No, és que és veritat. És a dir, per què tenen militants en els partits polítics? És a dir, tothom agraeix, que moltes gràcies als militants, als apoderats, i per cert, em pixo en ells perquè els candidats seran el que jo vull. Hòstia, això és democràcia? Vull dir, molta gent s'està baixant d'aquest tren perquè aquest tren espanta una mica. És a dir, aquí tothom critica el Putin i tothom critica els autòcrates, però els presidents dels partits actuen com autèntics kamikazes. Les militàncies ja no serveixen per res, les primàries ja no serveixen per res, els congressos dels polítics abans. A veure, els congressos també estan més o menys maquinats per l'aparell del poder.
Jo recordo molts congressos de l'etapa del Pujol que, diguem-ne, que un exercici de democràcia interna.
Però hi havia congressos on havia de sortir el Bono i et sortia el Zapatero. Hi havia congressos on havia de perdre el Pedro Sánchez i al final sortia el Pedro Sánchez. És a dir, passen coses.
Això de l'abstenció també té uns efectes polítics. Vam publicar un article molt bo al diari explicant que l'abstenció afavoreix els partits petits i, per exemple, beneficia Vox, que acaba arribant
i en el cas de l'independentisme afavoreix una societat que molt més crítica amb les mentides dels seus, polítics. Llavors, aquí, jo crec que al final, malgrat això, que és per pensar-hi a llarg termini, que a mi és una cosa que m'espanta, perquè la gent que decideix autocràticament dins dels seus partits té tendències a decidir autocràticament en els seus països, i això m'hi preocupa, tant que es parla de democràcia, i jo crec que, amb això sí que estic d'acord amb l'Anton, la decisió és intel·ligent, és a dir, no. Pedro Sánchez sacseja el seu propi espai polític, claro. Es col·loca al centre, retrata els seus socis, jo hi vaig escoltar la tertúlia amb gran paciència a la tertúlia dels dilluns, pensant que Pablo Iglesias potser diria ho sento per tot l'espectacle nefast que ha fet Podemos i Súmate durant aquests mesos, perquè l'espectacle que han fet és de nens consentits, és a dir, ara jo em presento amb aquestes sigles, no, ara tu em presento amb aquestes, ara tu vas primera i ara vas segona. O sigui, l'espectacle que han donat és pèssim. Llavors Pedro Sánchez diu, aquesta és l'esquerra frívola, jo sóc l'esquerra sèria, i sóc jo, concentrar el vot, i el que deia abans el Toni de les publicitàries, o jo o els faig.
I jo
crec que li sortirà.
Deixa'm dir-li una cosa.
Que sapigueu que m'acabo de jugar, puc dir-ho?
Sí, i tant.
M'acabo de jugar un dinar amb Joan López Alegre.
Doncs m'afegeixo al dinar i...
Sí, que Sánchez continuarà sent president del govern d'Espanya.
Li anirà bé perquè acabo amb això. Perquè l'esquerra, amb la ideologia, sempre acostuma a guanyar, cosa que no passa als altres països. És a dir, a Amèrica, la dreta té un pedigrí de legitimitat que l'esquerra no té a Espanya, per una qüestió històrica.
Però mireu, deixeu-me dir una cosa. Jo no crec que estiguem ni davant d'una jugada mestra ni d'un tema reflexionat. Jo crec que estem davant d'una rebequeria, d'una fugida endavant i, perdoneu-me, d'un cop de pebrots. Jo escoltava el discurs ahir de... Primera, escolteu una cosa. Deixeu-me dir unes coses. Primera, Hem estat mesos i mesos escoltant de la importància del semestre de presidència europea de Pedro Sánchez. Fins a tal punt, i ell ho donava tal importància, que li va fer una consulta a la senyora de la Vega, presidenta del Consell d'Estat, sobre quina era la data més tardia a la que ell podia convocar les eleccions generals. I el Consell d'Estat li va marcar la data límit, cosa que a ell li va molestar, perquè encara estava dintre del mes de desembre de la seva presidència europea. Dos, us vull recordar que hi ha països seriosos que a si mateixos es miren en sèrio, que quan els hi ha coincidit una elecció general amb el seu semestre de presidència europea, senzillament han renunciat al semestre de presidència europea. Hem passat de dir que la presidència de Sánchez canviaria pràcticament la forma de rotació del globus a, tu has dit el terme, pixar-s'hi, a pixar-s'hi a sobre de la presidència... Acabo. Aquest senyor ahir es va atrevir a dir que va venir-hi una cosa semblant a això, que per culpa de com havien votat els espanyols hi havia molts dels càrrecs socialistes...
Tu què hauries fet, jo, disculpa, perdona,
que perderien el seu càrrec. O sigui, aquest home es va dedicar a renyar a la gent per el que havia votat. Es va dedicar a renyar la gent per el que havia votat. I, per tant, el que Sánchez està fent és dir, o s'habéis equivocado el domingo, volved a votar a ver si ahora lo hacéis mejor.
Antón, dígale.
Yo tengo una pregunta para Joan López Alegre. ¿Tú qué habrías hecho? O sea, ¿habrías aguantado hasta diciembre?
Yo ni habría hecho reformado la malversación, ni la sedición, ni habría dado los indultos,
no habrías convocado elecciones. Si tú estuvieras en Moncloa, no habrías convocado elecciones y habrías agotado tu mandato.
Sí. Hombre, lo que hubiera hecho es, en todo caso, un discurso distinto, justificativo, de que por qué doy un volantazo...
Pero a ver, entonces, a ver, ¿te parece mal o te parece bien que se hayan adelantado...? ¿Pero te parece bien o te parece mal? Democráticamente, ¿te parece bien o mal?
Creo impresentable hacer unas elecciones un 23 de julio en medio de un puente. Entonces, tú como gallego sabes del apóstol Santiago y cuando media España está de vacaciones.
¿Cuándo las habrías hecho tú? ¿En septiembre? O sea, tu problema
en todo caso,
que
si lo hago, renuncio al semestre europeo.
Vale, yo només un apunt sobre tot això és, escolta, el que no podem fer és criticar algú per una cosa i per la contrària. Pedro Sánchez, t'agradarà o no, però ahir va fer una cosa que no acostumen a fer els líders ni de governs ni de partits, que és, escolta, tu interpretes bastant clarament, perquè, vamos, és blanco i en botella, que l'electorat t'ha penalitzat, que t'ha fet un cop d'efecte, i tu això li dones una conseqüència política d'assumpció de responsabilitats. Aleshores, l'haguéssim criticat si li haguéssim dit s'aferra a la cadira, s'enganxa a la cadira, va aguantar fins a l'últim moment per escurar tot allò, i ara el critiquem perquè ho convoca l'estiu, que em permetereu que jo, també tenint la por de que em toquem una taula electoral i tot el que vulguis, com a ciutadà, assumeixo que això pugui passar i, escolta, són eleccions. Dit això, el debat de fons que plantejava...
És molt important, però els ciutadans també tenen deures.
Clar, també tenim deures, que és això.
Quan
és allà,
fa final, calor també
mira,
podem fer...
Ara no ens va bé que ens agafa de vacances que ens fossin les eleccions. Ara no em va bé perquè he d'anar a la pedicura. No, doncs escolta, hi ha eleccions i haurem d'anar. Dit això, el debat de fons que presentava el Bernat, per mi em sembla molt interessant. Jo a classe sempre dic que el PSOE és un xupa-xup en el sentit següent, el PSOE i els altres partits. És a dir, tenen un camp molt gran i un cos molt petit cada vegada més. El camp molt gran és el líder i un entorn directe que no és necessàriament ni el vicesecretari general, ni el vicepresident, ni el secretari d'organització.
Toni, com saps tu bé, acostumen a ser els assessors de comunicació.
Que són uns assessors que ningú tria i que aquests decideixen moltíssim. I les estructures del partit estan bàsicament per apel·lar-les retòricament o per en recordar-se d'elles en negatiu quan hi ha un procés de primàries. És a dir, aquí al nostre entorn, quan hi ha primàries, les lliguem a xou. A drama, a crisi, etcètera. Però perquè els partits no hi han cregut.
Gràcies, 10:35. Vaig a la publicitat i de seguida tindrem un temps per parlar del que ha passat a Catalunya. Perquè va haver-hi eleccions el diumenge. Va haver-hi eleccions el diumenge.
I a Barcelona, us veig molt tranquils per Barcelona.
No, jo ja li he dit a l'Illa que no estava molt... No tinc molt clar tot.
Jo tinc somnis raros a Barcelona.
Ui?
Sí, home, a Barcelona sempre passen coses. La Barcelona és la rosa de foc.
Jo et dic una cosa...
Veig a tots molt ja...
Tu encara esperes calada?
Perdona, no...
Jo
tu encara veus a la alcaldessa?
Jo he vist coses com fins i
tot... No, jo contesta la pregunta.
A Barcelona s'estan...
No t'escondes.
A Barcelona s'estan comptant vots, eh?
Ah, oh!
Què vols dir?
Nada, ja està.
Que Barcelona
pot... Contesta la definitiva al 150...
No, el correu està...
Perdoneu.
No, a la residència...
No estàs insinuant Puigcerazo, no? Només estàs dient que va de 200 vots...
Jo dic que el tercer pot quedar segon, que els caps de llista poden no ser alcaldes, que algú pot demanar sacrificis de segons quins caps de llista, i que totes aquestes coses són perfectament possibles.
No, és només... No, efectivament, el Bernat diu una cosa que té raó.
No ho compliquis ara.
És un Matías.
No, un moment, un moment.
Sí, és un Matías.
El Bernat diu una cosa que té raó. S'ha de fer el recompte definitiu. En el recompte definitiu, moltes vegades hem vist canviar diputats al Congrés, al Parlament i regidors.
I a Barcelona, perdona, Joan, i a Barcelona el 2019 va passar. I 100... si passa el que va passar el 2019, l'Ada queda segona.
159 vots.
Per tant...
159 vots són una xifra que s'ha rectificat més d'una vegada i en quanties més grans, amb la qual fins... El Bernat té raó en una cosa que és certa. És però possible que Ada Colau quedi segona en el recompte definitiu per sobre...
Ella et va a la investidura, encara que la voti Vox sí que és segona. Ja
per sobre,
ara, és a dir, la suma
per
aquesta,
sobre de Collboni...
Ella sí que te la fa.
Per sobre de Collboni... La resposta és...
Jo crec que Cirera va parlar molt ràpid.
La resposta és sí, pot quedar en aquest recompte definitiu. Ara bé, vull dir una cosa. A diferència del Parlament de Catalunya, a la investidura de les eleccions municipals, quan a la mesa d'edat, en el ple de Constitució, fa la pregunta, sols poden concórrer com a candidats a l'alcaldia els caps de llista. Si no és com a les eleccions del Parlament o el Congrés.
I si ho deixen?
No.
Ha de córrer la llista.
I si ho deixen?
Ostres, no tinc aquesta informació. Però la mesa d'edat, pregunta cap de llista per cap de llista, o sigui, senyor Trias, presenta vostè la seva candidatura, sí o no?
Candidat a les espanyoles que és exalcaldessa?
Correcte. És que això, ara que estàs dient això...
Amigos, és que m'ho he pensat molt, això, eh?
Us ho pregunto.
Em deixeu parlar 24 dècimes de segons en aquesta tertúlia, que és impossible, perquè has d'entrar. Tens el Toni Aire...
Per què he tret jo? Per què he sortit jo, si no he dit res? Ara, no com calla, si fos l'única talla.
Vale,
a mi no em deixen articular una frase.
Una cosa.
El mineralisme...
Lo del tema de l'Ada Colau, que vagi amb sumar, jo crec que el problema que ha tingut és que li ha sortit massa d'hora a les eleccions. I segurament l'haurà sortit això...
Però i si algú es sacrifica?
I si la meva àvia si tingués roba?
No. És que...
moment, per favor, tira, nieto, per favor, que callin una estona.
Avui, a la tertúlia, amb la directora adjunta de La Vanguardia, Lola García, el professor de la Universitat de Santiago de Compostela, Anton Losada, el filòsof Bernat de Déu, l'historiador i expert en comunicació, Joan López Alegre, i el periodista Toni Aire. A l'Ull de Poll, Tian Riba.
Molt bé.
El resultat de Catalunya. Què hem de dir? Aviam, Toni, va, gira.
No, a veure, aquí a Catalunya passa una cosa, és que cremem etapes molt ràpid, no? I el que va passar l'altre dia pot tenir conseqüències. Sempre hem de diferenciar, eh? I ho deia bé l'Anton abans, és a dir, la dinàmica d'una de les eleccions municipals no té per què tenir una transmutació literal o textual amb unes generals o amb unes catalanes. D'acord, és veritat. Però sí que t'apunta algunes tendències. És a dir... a nivell de Catalunya, jo crec que avui hem vist un Salvador Illa molt tranquil, hem vist un Salvador Illa molt confiat, hem vist un Salvador Illa molt reforçat amb la seva carrera de fons, ara això que fa de que, és, de que li agarra a córrer, aquesta carrera de fons per anar-se consolidant amb aquesta idea de president Illa i com una certa onada socialista com inevitable. Bueno, veurem, després poden passar coses, però és veritat que surtin reforçat. En el camp independentista hi ha una formació política com és Junts per Catalunya, que tothom la dona com a tipo Pedro Sánchez, morta cada dos per tres, i que acostuma a sobreviure als qui la volen morta ja definitivament, i ha tingut uns resultats que déu-n'hi-do. Sí que és veritat que Xavier Trias és com la punta de llança i aquesta victòria inesperada per molts, però després et mires capitals com de comarca que et veus com Igualada, que et veus Tortosa, et veus Figueres, et veus el que ha anat passant amb antics feus d'aquest món, Vic, és a dir, i que mantenen, i això a nivell d'aquest espai polític no és poca cosa, perquè encara a dia d'avui tenen un espai polític, o tenien, anaven aquestes eleccions amb un espai polític postconvergent molt fragmentat, i s'ha fet en certa manera net, i això no és poca cosa. És a dir, la marca hereva de, del que era Convergència i Unió, bàsicament, o sobretot en gran part, és Junts, tot i que li queda molt per fer i per recuperar en aquest sentit. I llavors hi ha una formació política, que és Esquerra Republicana, que mai havia tingut tant de poder institucional com ara, ni liderar-lo, i que s'ha trobat amb una cosa, que és que, per exemple, Tarragona i la Lleida, després d'arribar per primera vegada fa 4 anys a tenir l'alcaldia, doncs la perd en 4 anys. Té un daltabaix electoral de 300.000 vots, quan el PSOE ha perdut a tot Espanya 400.000 i tots estan donant per mort a Pedro Sánchez. I això és inevitable que s'hagi de llegir amb clau d'una certa autocrítica sobre què s'ha fet en els últims temps, no només a nivell de pactes, però també a pactes locals, sinó també a nivell de línia política. I jo crec que aquí és interessant veure les compareixences que han anat fent aquests dies a Esquerra Republicana. El president Aragonès encara no. A mi em va sorprendre molt que el president Aragonès diumenge sortís amb un vídeo d'Esquerra Republicana des del Palau de la Generalitat, però que, en canvi, la nit electoral parlés Oriol Junqueras i Ernest Maragall i el president de la Generalitat estigués allà, com diria Pere Mas, que avui no hi és, de cos present. Jo crec que el president de la Generalitat ha de liderar i tenir alguna cosa a dir a la nit electoral, ja que el dia electoral també havia sortit en un vídeo parlant com a líder d'Esquerra, entenc, però que també com a president de la Generalitat.
Des de Palau.
Això, sí, això és el que em va sorprendre, en certa manera. És a dir, que fes aquest vídeo és d'allà, tot i que... Bé, en tot cas...
Dient una opinió... A mi el vídeo, quan el vaig veure al migdia, em va semblar que estava molt bé, perquè era un vídeo demanant el vot.
Clar, no.
Em va grinyolar el president Aragonès al Palau de la Generalitat dient que els últims 40 anys sempre hem anat els mateixos i...
Cosa que no és certa, perquè Esquerra Republicana, amb la tonteria des del 2003 que està al govern de Catalunya, també diguem-ho tot, perquè això de que governa els altres sempre, doncs què vols que en digui? I el Salvador Illa ho he dit abans, això de la sociovergència, més pactes amb els socialistes dels que hagi pogut fer Esquerra a nivell de govern. A nivell de govern mai els convergents i els socialistes han governat un govern de Catalunya, per exemple, aquesta llegenda de la sociovergència. Segona, hi ha prou de plorar, en certa manera, sobre això de la gent que manava sempre, perquè Esquerra ha manat, i mana, molt. I el que ha passat en aquestes municipals és que en alguns jocs on ha manat molt, en 4 anys els han fet fora, i per tant, jo entenc que Esquerra haurà de fer coses perquè aquest esquema no sembli que es pot reproduir al nivell del govern de Catalunya, i em va grinyolar simplement això, que el president no parlés. Sembla que parlarà avui.
Sí,
en els temps que corren, amb els temps que corren, parlar més de 24 hores després d'un resultat electoral, home, a mi Pedro Sánchez em va demostrar més reflexos.
No, una cosa de Pedro Sánchez és que, clar, superar el discurs de Pedro Sánchez d'ahir, tot el que pugui dir avui el president Aragonès farà baixada.
O demà o demà passat.
Si no convoca, no ho farà, perquè a més ja ho dic, que ni convocarà eleccions, farà una valoració. Per tant, clar, comparativament amb el d'ahir, serà molt difícil igualar. Sí, sí. Aviam, Joan López Alega, Lola, Bernat i Anton.
Jo, curt i res, en permís de la Lola, faré un semàfor de l'avantguàrdia.
Sí,
tal qual.
Tu penses que aquí es pot venir
bueno, semàfor? Un home corporatiu.
Sense discutir-ho, a més a més.
Ja t'he demanat permís, però...
Sí.
Bert, guanyadors de les eleccions, Junts, ha guanyat Barcelona i ha quedat per sobre d'Esquerra, el PP, que torna a estar present a molts ajuntaments de Catalunya, i Vox, que entra a un grapat d'ajuntaments amb molta força. Carbassa, el PSC, que queda primer després de 16 anys a les municipals a Catalunya, però no aconsegueix el seu objectiu clau, que és Barcelona, i la CUP, que baixa moltíssim, però pot tenir una capital de província, com és Girona. I els perdedors, vermell en el semàfor, Esquerra Republicana ha perdut les dues ciutats que tenia, ha tret un resultat, ha passat de primer a pràcticament empatar amb el PP
quart
a la ciutat de Barcelona, ha passat de tenir l'alcaldia de Lleida a quedar tercer i per darrere del Partit Popular a Lleida, l'altre semàfor vermell, òbviament pels comuns, han perdut gairebé tots els ajuntaments que tenien, incloït el tema de Barcelona, i només faig una pregunta. Vist que els que no eren socis de Sánchez, Junts, el PP i Vox, els poso en el semàfor vermell, i poso en el vermell en els socis de Sánchez, Esquerra i els Comuns, la pregunta que em faig és Sánchez un soci tòxic?
Val, 10 i 48 minuts i seguida, una cosa que, clar, jo també, a vegades... recordeu que fa una estona, aquí en el Pleistocè d'aquesta tertúlia, hi havia Salvador Illa en aquest estudi, i ha dit el meu reconeixement a la gent que deixa després de molts anys i tal. Clar, evidentment té informació, que jo em pensava que ho deia pel que venia.
En genèric.
En genèric, i no. El Nació Digital publica ja que a Lleida
el cap de llista d'Esquerra i actual paent cap, és a dir, Miquel Pueyo, ha decidit deixar la política després que el PSC hagi superat els republicans i s'hagi quedat sense opcions de repetir la paeria. Però també plega el líder de Junts, Toni Postius, i abandona la política local després de quedar en quarta posició, segons llegim en aquesta informació al diari Segre. Per tant, repetim que Toni Postius, que ha estat durant les últimes tres legislatures el líder de Junts per Catalunya a les eleccions, abandona la política, i Miquel Pueyo, que ha estat paent cap, ja també ha decidit que amb la victòria de Fèlix Larrosa, que serà el pròxim paent cap, doncs també abandonar la llista.
Són uns bons gestos.
Lola García, sí. Lola.
A veure, jo per començar diria que a Catalunya es produeix un fenomen diferent a la resta d'Espanya, crec, que és que hem viscut una borratxera política brutal els últims 12 anys i que ara tenim una mica de ressaca. És a dir, crec que hi ha una desmobilització bastant acusada, bastant important, i que la gent, en certa manera, no demana emocions fortes, sinó que demana més aviat anem fent les coses tranquil·lament i una mica millor fetes, no? En base a això, interpreto... crec que l'important no són tant els resultats, sinó quina interpretació farà cada partit del resultat i per on poden anar les correccions que considerin que han de fer. En el cas d'Esquerra Republicana, doncs serà molt important quin creu que és el motiu pel qual han baixat en aquestes eleccions. És a dir, si interpreten que el tema independentista han de posar-hi més foc, o interpreten que és el tema del govern que no acaba de funcionar. I aquesta valoració, o interpreta que són les dues coses, aquesta valoració crec que és molt important pels següents... per les generals, no, perquè a les generals es donarà una polarització tan important entre PSOE i PP que això distorsionarà les coses. Però per les catalanes, que és el que li interessa a Esquerra Republicana sobretot, crec que és molt, molt important pel futur. En el cas de Junts, tres quarts del mateix. És a dir, Junts ha aguantat, però clar, ha aguantat per un dopatge molt important de Barcelona i del Trias. Clar, han de fer tota una reflexió si això és perquè la gent...
Que l'altre dia, els que diuen, no, és que Esquerra ha tingut una baixada pel tema de que la independència l'ha abandonat i tal, que és possible que hi hagi una part d'això,
però
contràriament, Junts per Catalunya, que seria el partit que diríem sempre reclama més la via, en alguna part, més rupturista, ha guanyat Barcelona amb un missatge, diguem-ho, de apartem tot el que sigui...
Sí, hi ha la part del bon govern, alguns, també important.
I alguns, alguns alcaldes de Junts també han tingut bons resultats, també basant la campanya en això. Per això deia el marc inicial, eh? O sigui, per això us deia una mica que jo crec que tot això s'ha d'interpretar en el marc d'un... O sigui, en el context que la gent està absolutament desfogada dels últims 12 anys. O sigui, hi ha una saturació, una ressaca política. Jo crec que és així. I que no hi ha ganes a Catalunya d'emocions fortes. I després està el resultat del PSC. El PSC li ha anat molt bé, crec que està intentant explotar això de no emocions fortes, tu sents el Salvador Illa i, en fi, és absolutament amb to baix
i li està funcionant.
Ara bé, si el Pedro Sánchez perd el govern central, jo crec que el PSC també ha tingut un xute gràcies al Pedro Sánchez. O sigui, de la mateixa manera que Pedro Sánchez a la resta d'Espanya té problemes, aquí sí que crec que té un plus. I, per tant, si perd el govern central, què passarà amb les opcions del PSC?
Interessant. Tot això és molt interessant. I jo crec que avui, per exemple, Salvador Illa ha vingut a vendre... O nosaltres, o sigui...
Sí, sí.
O això és PSOE. PP,
i aquí oblideu-vos aquestes
eleccions. Permetem una frase, el que ha vingut a dir...
Un referèndum.
El que ha vingut avui a dir ella és a tothom que l'estava escoltant, és si vols votar per evitar que guanyi el PP, només en pots votar.
Si tu no vas, ells tornen.
Ell prefereix...
No l'ha descartat ell com a eslògan una altra vegada.
Ell prefereix que el PP pugi 2 o 3 escons a Catalunya sempre que ell arribi a la quota màxima que va obtindre la Carme Chacón, que van ser 25 escons.
Això seria tornar un cert bipartidisme que s'havia trencat.
Però... 25,
va, és impossible. Anem acabant. Bernat Adéu i Antonio Salamat.
Tres cosetes molt breus. Per mi, la principal notícia de les catalanes és la creació del partit de l'abstenció. Més enllà d'un tema d'emocions, els electors independentistes no és que vulguem més o menys foc, sinó que volem polítics competents que facin realitat les seves promeses o que, si les incompleixen, ho deixin. Això és una cosa gens emocional, és molt racional i fins i tot és positiva per tothom, perquè crec que tot es clarifica més. I, per tant, els electors independentistes, quan veuen un govern que creuen que no està treballant pels seus objectius polítics i que, a més, per no administrar, no administra bé ni l'autonomia, perquè avui em diria que no hi ha ni un sol català dels 7 milions i mig que et pugui dir més de 2 consellers del govern, o de 3. No sé si esteu d'acord amb això.
Nosaltres perquè estem fatal.
Nosaltres perquè estem malalts, sí. però ens costaria dir-los tots. I això és indicatiu. Per tant, es crea el partit de l'abstenció i espero que tingui igual d'èxit en les eleccions de generals. Fixeu-vos si està tenint èxit l'abstenció. Dos detalls, que els convergents ja la volen abanderar per tenir més bons resultats i que els abstencionistes ja se'ns està acusant poc més de propiciar la irrupció del feixisme a Catalunya i a Europa, el qual a mi em fot riure d'una manera bastant important. Punt número 2. Passa una cosa molt curiosa i és que tot el rentat de cara que es va fer el sistema polític espanyol per netejar la casta del bipartidisme, que eren Ciutadans i Podemos, està en vies d'extinció. Ciutadans claríssima i Podemos, jo crec, i en aquest sentit s'explica el moviment de Pedro Sánchez, pot ser que acabi desapareixent. I punt número 3, que a mi és una cosa, avui estic potser una mica massa categòric, però jo diria que aquestes coses es veuran d'aquí un temps. Els partits cada vegada guanyen més poder amb menys suport. És a dir, tu deies, Salvador Illa està molt crescut, sí, però Salvador Illa pot guanyar la Generalitat, la presidència de la Generalitat amb una suma d'escons i amb una suma de vot popular inauditament petit. Per tant, la incidència que els partits, i fins i tot diria que els mitjans de comunicació estan tenint en el tot social, cada vegada és menor. I això a mi m'interessa moltíssim.
Bueno, Anton, per acabar, sisplau. Perquè sí, hi ha una divisió amb més partits i això provoca que es dispersi més el vot.
Però no només per això, eh?
No només
per això.
Anton.
Bueno, yo por no repetir lo que ya se ha dicho, ¿no? Yo solo añadiría una idea, ¿no? Que es que la primera condición que se tiene que cumplir para que el Partido Socialista gane unas elecciones generales en Cataluña en estas elecciones se ha dado, que es que al Partido Socialista de Cataluña le vaya muy bien y gane esas elecciones, ¿no? Entonces, el titular sería que al menos en Cataluña el PSOE a día de hoy no tiene un problema, que tal como está el PSOE electoralmente en este momento es mucho decir.
3:11.
Ay, y arriba.
Venga, va.
Curiosa la tertulia.
Pa'lante.
Sí,
són recentment... No, però no la faré la pregunta. No.
Ai, no. No, perquè te la contestarem.
No, te la contestarem. I a més, és una pregunta que és d'aquestes de... Explosions.
Quan les demanen,
no? Que és la pràctica de separació de Ciutadans que no es presenta a l'Ajuntament. Però...
Per favor, don Jordi,
que...
Hablando de temes importants.
Les rentades aquí... de cara del bipartidisme espanyol desapareixen.
Sí.
Ahora la conservadora en Europa i ara no sale usted con Ciudadanos.
No, avui ha vingut Salvador Illa, el qual així de manera subtil li ha hagut un moment...
Perdó, que d'esquerra descarta ara una llista conjunta de l'independentisme.
Ai, no se podia saber.
Què em dius?
No se podia saber. Ha dit Marta Vilalta... Vaig a fer una cosa, no, vaig a fer el mateix que fa amb nosaltres, també ho faria jo ara. Marta Vilalta ha fet una entrevista, però com que són amics meus, jo sí que ho diria. TV3, a l'Ariadna Oltra, li ha fet... I ha dit això.
és tornar a fórmules passades que hem vist per lo que han donat o no han donat i que, sens dubte, com els deia, no serviria de res si després no parlem de l'estratègia, de què anem a fer, de propostes. Parlem-ne de tot i després intentem a fer l'oferta més interessant a la ciutadania.
O sigui, i també dic que tornar. Esquerra no es planteja fer alcalde Jaume Collboni.
Nosaltres no estem valorant en cap cas donar suport al Partit dels Socialistes o a Collboni a Barcelona. Ell és el que no ha guanyat. Ell mateix va dir que si no guanyava doncs havia de passar a l'oposició i, en tot cas, a qui li pertoca, reitero, és a qui ha guanyat, que és el senyor Trias, poder fer, liderar les negociacions, liderar una proposta de ciutat.
Doncs ha estat el que ha dit, repeteixo, Marta Vilalta a l'Ariadna Oltra, que fa els matins de TV3.
Després es sorprenen de l'abstenció. Sí. La Vilalta diu, tothom sap que no hem de repetir invents per lo que han servit i per lo que no han servit. Per què no han servit, Marta? Explica'ns per què no han servit. I explica'ns per què han servit. Digueu alguna cosa, no?
Tornem-hi.
Tornem-hi. Ara, va. Això és el que heu de posar en el podcast, no? Sí. Bueno, com es diu això? Bueno, és igual. Salvador Illa. Vingut avui, Salvador Illa, que fa una estona... No,
abuelo!
Bueno,
la trompeta.
Torna a començar. Tornem a començar. Per últim cop. Per tercer.
Silenci tothom. Va.
Ha vingut Salvador Illa, que fa una estona hem descrit com un tallat descafeinat amb llet freda, com a estratègia, diguem-ne. No sé si t'has fixat bastant, tu, que el tenies a davant, que fa com molts moviments de cara, o sigui, fa com molts tics. No estil Quim Monzó, però té un punt de que s'assembla molt a la seva pròpia paròdia.
O sigui, diuen fill.
Sí, també. S'ha primat molt.
De córrer.
Corre maratons.
5 hores a la setmana.
Està quedant com un fideu, 6 hores a la setmana. I porta el pin de la Generalitat. Qual cosa ha vingut a fer, ja una mica... Pues, jo sóc el... Hauria de ser el president. Val? No comencis, vas t'ensenyar coses perquè em despistes. No, i després hi ha hagut una cosa que m'ha cridat molt l'atenció, que quan li has preguntat pel resultat de les eleccions a Catalunya i tal, no he tingut temps de mirar-ho, però ha dit que li havia sorprès molt el resultat de Cervera, concretament. Sí. Que no sé què va passar a Cervera.
I de Portbou.
I, bueno, el de Portbou sí, perquè el de Portbou ja sabem que és un nano de 19 anys i tal. No? Però el de Cervera ara després m'ho miraré. Bé, el Toni Aire, que ara acaba d'intervenir, s'ha queixat al llarg de la tertúlia que no se'l deixa parlar. Toni Aire, no se'l deixa parlar.
No hi deixo, dic que se'm talla igual com tallo jo. Jo, que és bastant contrastable.
He volgut cronometrar la teva pregunta...
Ets verificat?
He volgut cronometrar la teva pregunta a Salvador Illa, perquè he pensat, a veure quant dura la pregunta. 1,57.
I les altres no les has cronometrat, no? Clar, no tens tant d'interès.
No, perquè tu... No, Toni, però no t'enfadis.
No, és molt entranyable. Bé, molt bé. Ara resultarà que sóc el que més xerra a la tertúlia.
Hauríeu de tornar a fer allò dels cronòmetres. Seria divertit.
Està enfadat.
Estan agradant els bullers.
Estàs enfadat perquè tens fama de fer frases llargues.
Per tu.
No, per mi no només per mi. Bueno, Lozada. Lozada ha venido a hacer de presidente... No, de padre de presidente de mesa i us ha volgut amargar les vacances. Perquè us ha dit que o esteu molt, molt, molt embarassats o no us salvareu de ser presidents de mesa, cosa que contradiu aquella
ja no
cosa...
Ja no estem a temps.
No, se'ns ha passat l'arròs.
No arribem.
No, da tiempo en dos meses.
No.
Però contradice un poco la cosa esta de o estás embarazado o no estás embarazado. ¿Qué quiere decir estás muy embarazado? ¿Saps
pues estàs a punt de dar a luz.
El Bernat de Déu no sé...
Tenen que explicar tot. Sí,
Bernat de Déu no sé si us ha quedat clar que és abstencionista, o sigui, defensa l'abstenció. No sé si ha quedat clara l'estratègia de Bernat de Déu a la tertúlia d'avui. I tinc apuntada una cosa que no me'n recordo. Ah, sí, que he intentat dinamitar una mica la tertúlia. Fa 4 anys jo me'n recordo que el... Sí, no, un moment, no, és aquesta cara. Dinamitar en el sentit que fa 4 anys jo recordo el Xavi Fina en una tertúlia va dir... Bueno, això de que la Colau no serà alcaldessa. I després allà es va començar a generar com una mena de rebombori i al final Colau va acabar sent alcaldessa. Fina és el primer que va veure aquesta estratègia. El Bernat de Déu no donaria per fet encara que triés hagi de ser. Bé, Joan López Alegre ha vingut amb el seu fill periodista, que el tenim aquí, no sé què, si li ha semblat bé la...
No, si és persona normal... No,
és molt important que vegi el que no s'ha de fer.
Doncs no és normal, perquè...
Joan és un bon pare.
No, ha dit que li ha encantat, ha dit que estava encantat.
Bueno, ara li fotrem...
Ara l'Espanyol també, el López Alegre ens ha explicat batalletes de quan era regidor, aquell bingo de joguina com a símbol de la democràcia, i ha intentat usurpar la feina de Jordi Juan com a director de La Vanguardia. La Lola ha evolucionat l'eslògan de Zaragoza, aquell eslògan que li has comentat en l'Illa de si tu no hi vas, ells hi tornen. Jo proposo que l'eslògan de Pedro Sánchez sigui susto o muerte, que és el que ens ha proposat una mica la Lola. Al Sánchez, justament, li heu dit una mica de tot. El Bernat de Déu li ha dit que és molt bo i molt xulo. El Toni Aire li ha dit Lluís XIV i el Joan López de Alegre li ha dit que està sobrevalorat per ell mateix. Jordi Basté, allargaràs la temporada, no sé fins quan.
No sé.
Però sabem que allargaràs la temporada, però que potser et guanyes un dinar si guanya
Pedro. Jo tenia un bitllet d'avió.
Quin dia?
El dia 24.
El 24, concretament.
El 23, el 23.
El 23 mateix?
El Tridabo, tenia l'avió del Tridabo.
Bé, i acabo amb tres frases, va. Una frase de Bernat de Déu, a la militància que la follin.
Joder, això s'ha
dit. Se m'ha millor dit.
Això s'ha dit avui. Dues de Joan López Alegre, que, bueno, una va amb la línia, que és estem davant d'un cop de pebrots. L'altra és impresentable fer eleccions un 23 de juliol. I acabo amb una frase de Lola García, que és a Catalunya no hi ha ganes d'emocions fortes.
Ho recordarem perquè va haver-hi una enorme... Ah, no, espera, us ho explico. Perdona, Polls.
Ha arribat el moment d'empoderar-te i generar la teva pròpia energia. Solideo t'ofereix la solució perfecta per estalviar fins un 70% en la teva factura de la llum. 70. Amb la instal·lació de plaques solars podràs gaudir d'un estalvi significatiu i el millor de tot és que ho podràs fer sense necessitat d'inversió. Atents. Bueno. Amb el seu sistema de lloguer amb opció compra podràs començar per menys d'un euro al mes. Entreu a solideo.cat i comenceu a estalviar.
Pugeu-li
el sol,
que és molt difícil el que fa aquesta dona aquí.
Bueno, don Jordi, aquí nos jugamos una comida o no?
Sí, sí.
Nos jugamos una comida a ver quién gana o no.
Mira, jo he dit que...
Vamos a dejarnos de tibieza.
Vale, anem a fer-ho ara ja. Pedro Sánchez serà tornar a ser president del govern d'Espanya i hi ha tres que diem que sí.
Quatre.
Jo digo que sí.
Quatre. Tu dius que sí? Cinc.
Jo dic que sí.
I hi ha un i mig que la Lola deia que... Tu, hi ha un que diu que no.
No, jo dic que serà Feijó i amb Abascal de vicepresident.
Va, ja pringarà molt, tot, si ara convida.
Depèn, us puc convidar al McDonald's.
No, convides a la sala de Mataró, xato. I així fas país. On ens fotem una paella?
Va haver-hi una època...
Tota Catalunya és testigo d'este moment.
Va haver-hi una època que la ràdio per la nit feia un soroll insuportable. Perquè hi havia una persona que va manar molt i que es pensava, com passa normalment a la vida, que ho manaràs tota la vida. Però va aparèixer una persona amb una altra emissora que li va començar a robar audiència, oients. I va haver un moment que allò va ser insuportable. Era un guerra civilisme entre la COPE i la SER, la SER i la COPE, perquè un, com deia ell, amedrentava i l'altre no se deixava amedrentar. És veritat que van signar la pau, van parlar entre ells, fins i tot va haver-hi un programa a l'Evole que els va juntar. La relació amb ell, entre ells, és, em consta que és bona, però José Ramón de la Morena, que és un dels dos, no ha participat en el documental, en la docu-sèrie que es va estrenar ahir a Movistar, sobre José María García, que es diu Super García. D'aquí uns moments li preguntarem per tot plegat i escoltarem àudios d'aquella època amb José Ramón de la Morena. I si tot va bé la setmana que ve, ho farem el mateix amb José María García. Gràcies a tots.
Pablo, Pablito,
gràcies a tots. I d'aquí uns moments, José Ramón de la Morena, aquí al món a RAC1. Fins ara, senyors, que vagi
bé. Un petonet.
Banc Sabadell t'ha ofert el perquè de tot plegat. Sabadell, necessites un banc? Si una part de tu vol estrenar casa ja, però l'altra necessita entendre bé la hipoteca...
Tal com va tot, la hipoteca fixa o variable?
Hipoteca amb tot Banc Sabadell, amb l'agilitat d'un banc online i amb els especialistes d'un banc expert. Calcula la teva quota a banksabadell.com/hipoteques o a les nostres oficines. Sabadell, necessites un banc? El perquè de tot plegat.